Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Com anem? Com va aquest dimarts? A veure, avui, com ho expliquem, és un dimarts especial a Ràdio Estel. Demà, com ja sabeu, el Fabricació Pròpia es trasllada al Palau Robert per celebrar el centenari de la ràdio a Catalunya, a casa nostra. Farem el programa en directe a partir de 2:45 fins a les 6 de la tarda. Aquesta tarda serem molt, molt pesats i molt insistents amb aquesta crida. Portem ja moltes tardes plegats, de fet, des de setembre, i és per això que avui t'emplacem a que vinguis a viure en directe com és el Fabricació per dins. A veure, i serem gairebé tots, perquè alguns s'hauran de quedar a l'estudi per tal que tot surti rodó, i la resta estarem al Palau Robert per viure amb tu. Remarquem, amb tu. Tenim moltes ganes que vinguis. Aquest directe, el directe molt probablement més especial que haguem fet fins ara al Fabricació. En aquesta aventura ens hi acompanyarà, entre d'altres, com ja sabeu, una de les veus més importants del nostre país, el periodista Antoni Bassas o el polifacètic Òscar Dalmau. També seran col·laboradors habituals del programa, com ara el mestre Virgili o l'astrofísic Joan Anton Català. Tots ens reunirem, doncs, d'aquesta manera per celebrar els 100 anys de la Ràdio Catalunya. Però abans... Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Dimecres 21 de febrer, 2:45 de la tarda, Palau Robert, 100 anys de ràdio a Catalunya. El Fabricació pròpia en directe. La meva vida és la meva sort. Què més vull? Programa especial del Fabricació pròpia. Ens visitaran Gina Està, Quim Morales, Òscar Dalmau, Antoni Bassas, Arribar i ploure i molts més. Dimecres 21, a partir de 2:45 de la tarda, el Fabricació pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
A veure, això de descansar...
És la idea.
Ho intentem, eh? Perquè sempre us tenim al cap. Sempre intentem.
No es descansa mai.
No es descansa mai. En fi, Marta Harke, a la sotsdirecció, bona tarda.
Sí? Bona tarda.
És a dir, descansem el cap de setmana.
Bona tarda. Ai, moltes ganes de
bon
demà, eh?
Bon dia, tot el
per
dia.
Per cert, Mercè, deixa'm dir, els nostres oients, a demà esmorzar de forquilla, perquè sí que és veritat que a 2:45...
Per què?
No, home, perquè a 2:45 és una hora complicada, que algú em diu, home, però és que clar, aquesta hora és l'hora de dinar.
Ostres, doncs, és veritat, no ho havíem pensat,
clar,
això.
Doncs, nosaltres, des d'aquí, el Fabricació pròpia, us convidem a fer una esmorzar de forquilla, que és una cosa molt nostrada, molt catalana.
Però nosaltres els
nosaltres
convidem...
no us convidem a res. Us donem la idea que sí, que jo crec que demà és un bon dia per celebrar el dia aquest especial dels 100 dies... Claro, sí. Amb una esmorzar de forquilla, després anar a veure el Fabricació pròpia. És que no hi ha res més català que això.
Però clar, clar, que quedi clar.
Clar.
Que l'esmorzar de forquilla no el pot...
No, no, això cadascú s'ho
fa. Això és el...
És el... Això cadascú fa, fa la...
És el concepte
sí,
boda.
Seva.
Nosaltres sí. us convidem a venir ara. Esmorzats a ara. Moda de forquilla.
Això. Exacte. Nosaltres us posem sí. l'animació, l'entreteniment, ah, la teca, us la poseu vosaltres.
Però que vinguin dinars
sí,
a casa.
No, i que cadascú us pagui el seu com els de Manlleu.
Ara.
També hi ha una alternativa a l'esmorzar de forquilla, que és la carmanyolada.
Ah, també, ah, molt bé.
Pues que, tothom, ser... que tothom vingui amb la seva carmanyola.
Això seria ben ferm.
Preciós.
Bonic, no? Perquè a més a Palau Robert hi ha el jardí, hi ha uns bancs preciosos, a més protegits del sol, veus? I allà, mira, a les dues us podeu posar a menjar alguna cosa, us coneixeu els uns als altres, i a dos de tres ja, ja podeu anar entrant a la sala.
No? Que la gent de seguretat del Palau Robert hi tingui cap mena d'inconvenient.
Al contrari.
Que tothom es passegi no, per allà amb carmanyoles.
Són gent molt maca. Clar. De fet, avui connectarem amb ells, a veure si és possible, perquè ja tenim moltes ganes de fabricació, estem nerviosos,
home,
estem inquiets, i tenim també doncs, alguna pregunta que fer-li a la gent del Palau Robert, com per exemple la que planteja l'Uri. Deixem-ho presentar bé a l'equip, ja l'esteu escoltant. És l'Uri Francisco, la producció, en Cesc Marginet, els guions.
Hola, què tal?
I a la producció des de la Peixera, més que se'ns acaba la música, el Ferran Capdevila, que també està per tot, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital i a la vida pràctica i a la interpretació simultània de la Marta Medina, que han de decidir el paper de la Medina, demà, això que quedi present, perquè ens hem d'apuntar.
Alguna cosa farà.
Diu que té càmera de fer fotos.
Perfecte.
Ah, mira, bé. Té un retrato. Vinga, i Paula Moreno, avui, ella tota sola al món sonor, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Ara m'ha posat aquí el micro i jo tinc feina, Mercè? Que es nota que no tens veu o no tens ganes de parlar, perquè... A veure, Mercè, va, que tinc feina jo.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Fem un repàs del sumari d'avui, d'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip de fabricació i després la Marta Jarque. Avui farà la digestió amb el Víctor Sazatornil, sí. que és especialista del grup de Biologia de la Conservació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Imagina't.
Que és familiar del Saza.
Sí, l'actor.
El de l'Escopeta Nacional.
Correcte.
Home, tots els pares, Sazatornil.
El José, no?
Clar.
Josep.
No ho sé. Li preguntem.
Preguntem.
Bueno, Harky, li hauràs de preguntar tu.
Però jo, en principi, volia parlar amb ell de llops.
Clar, és que és un altre tema, però és igual.
És un altre tema, sí.
Perquè, a veure, la digestió d'avui anava encaminada més a parlar d'un llop que ha fet un dels trajectes més llargs d'Europa.
Ha creuat tot el continent,
Ha recorregut 1.240 quilòmetres des de la Baixa Saxònia natal, del llop, val?
Això és Alemanya,
per França i ha parat a Catalunya.
Ha passat per París...
Que no diguis... Sí. Bueno,
no sé si ha anat a la Tour Eiffel,
però és que, clar,
però
això és una ruta que és per destacar.
Però està bé, perquè és de baix consum, diguéssim. No, no ha anat amb avió, que diguéssim,
no, home,
que contamina.
No. Baixes emissions.
Baixes emissions, això. Baix
consum, baix... Molt bé.
Sí, sí, sí.
Parla avui amb el Saza, Jarque, que t'ho expliqui tot. I després de l'Espai Contrastos dels dimarts, avui... Ai, nois, va, que segur que en teniu moltes ganes, home. Tots. Avui parlarem amb la psicòloga María José Valiente perquè ens vol parlar de l'amor.
Oh!
Amb majúscules.
Per fi, per fi.
Per fi ho entendrem,
Exacte. Ara. Què ens passa quan ens enamorem?
Uf.
És el mateix sentir-nos enamorats i sentir amor per una persona?
Complicat.
No és el mateix.
No és el mateix.
Això no ens has de preguntar a nosaltres, Mercè.
Tu què creus?
Això li has de preguntar a la María José Valiente.
Ja li preguntarem, però tu de primeres...
Ah, no en tinc ni idea.
Cesc.
Sí, tot és tonteria, no? Una mica... No, és veritat.
Molt ben definit.
Quan t'enamores és la tonteria aquella. Ai, ai, les papallones. No,
exacte.
No són després... papallones, és ansietat el que tens de veure l'altra persona.
Veus?
Sí.
És que, clar, està molt ben lligat. Bueno, preguntarem a la psicòloga, la Maria José Valiente, que ens ho expliqui millor. Això serà quatre de la tarda. I després vindrà el fabricació el professor i escriptor Juanjo Fernández per parlar-nos de la Quaresma. Què és la Quaresma? Quina oportunitat ens aporta la Quaresma a les nostres vides? Ho parlarem amb el Juanjo. Això serà a partir de les 4. I a continuació, la Maria Vescomte avui ens parlarà una setmana més de salut mental. De fet, ens parlarà de la resiliència a través de la creació, de l'art. Ah. I és per això que avui tindrem també a l'artista visual aquí al Fabricació, Clàudia Serraïma, que ens presentarà el seu projecte.
La estació radiodifusora EAJ1 de Emissions Ràdio Barcelona.
Aquesta gravació, que ara hem sentit, sempre hem pensat que és la primera de Ràdio Barcelona. no és ben bé la primera veu de no. EAJU Ràdio Barcelona.
Ui, el que ens explicarà aquest documental que s'estrena avui a TV3. I és que, a veure, perquè us feu una idea, avui, coincidint en els 100 anys de la ràdio a Catalunya, que per cert es va celebrar ahir, us volem parlar de la ràdio silenciada. És un documental que estem escoltant ara de fons, que fa una narració audiovisual ambientada en la recreació d'un estudi de ràdio de principis dels anys 20 per descobrir alguns dels aspectes més desconeguts de la posada en marxa de Ràdio Barcelona i el projecte Ràdio Associació de Catalunya. La Harkin va així fent números EAJU, clar, és que es deien així abans. Un documental dirigit i presentat per Mònica Terribas i que, com dèiem, es podrà veure aquest vespre per TV3. Per això, avui, des de Fabricació, contactarem amb la Mònica Terribas perquè ens expliqui com ha estat doncs, la direcció d'aquest documental, La Ràdio Silenciada. Això serà a partir de les 5 de la tarda. Una tarda en la que també la Pi Bernat ens demanarà la paraula salsa i, per rematar el programa, avui en Cesc ens portarà, que en tenim moltes ganes també, fins a les Borges Blanques.
Imagina't, com el llop, jo, aniré caminant.
Comences a fer via, ja que poden...
Vai ràpid.
I vinga, i així d'aquesta manera, no sé si sabem si ràpid o lentament, però arribarem a les 6 de la tarda. Quatre minuts. És que mai havíem escoltat la cua, crec, de la sintonia.
És sobtada, aquesta cua és sobtada.
No esperava això.
Molt ben vestit.
Sempre hi ha sorpreses en aquest programa. 4 minuts i seran 3:15 de la tarda. Va, som-hi, ens hi posem.
Sí.
Obrim Realitat Paral·lela. Vinga, tarda, jo també estic. Vinga, Marta.
Bona Marta.
Avui a la Realitat Paral·lela ens vols parlar d'uns guardons que premien els millors professionals d'un gremi.
Sí, del gremi dels organitzadors de casaments, que com que és una professió ori de gent amb calés, se'ls coneix popularment amb el nom de Wedding Planner. En matèria, si us sembla, us poso una mica al dia de com tenim el mercat dels casaments a casa nostra, perquè per la majoria de gent d'aquesta taula, això d'organitzar un casament ens ve molt de nou. Jo crec que aquí només Uri...
Sí, jo sóc casat.
N'has organitzat un, com a mínim. No ets l'únic que aquí...
No sé si se'm podria batejar com a organitzador, com a participant, sí. Coprotagonista.
Protagonista, sí. Anava a dir. Coprotagonista.
Sí.
Protagonisme compartit.
Però ben bé organitzar, no...
Tu n'estaves una mica al marge, com a...
Jo vaig fer una sèrie de suggerències, poques, que van ser totes tombades.
Val. Bueno, anava bé perquè totes les suggerències que tu donguessis es descartaven d'entrada i així també facilitava molt la feina a la persona que...
S'ha d'anar descartant idees i al final l'enfiles.
Comencem per xifres, si us sembla. Anem desfilant, perquè us porto una mica xifres, això, per posar-vos una mica en context, no? Uh-huh. Número de casaments que es van celebrar l'any 2022 a tota Espanya, doncs us agradarà saber que se'n van organitzar 179.000.
Va!
La Mercè Regavana a tots. Aquell any tenia 50 casaments per cap de setmana. Mercè, no sé si vols fer alguna declaració perquè doncs per tu t'agrada anar a casament.
Sí, però la meva butxaca no. Llavors, és que
és un gran problema, això. Que et convidin als casaments és una sort o una desgràcia.
Sí. Després en parlarem. De fet, aquí al Fabricació Pròpia estem molt a favor dels casaments. La setmana passada, sense anar més lluny, parlàvem amb la Tom i el Salva, que porten més de 50 anys casats. Una autèntica meravella, i és que la gent es casa molt, i això fa que cada vegada hi hagi més empreses que es dediquin a això, a organitzar-les. A tot Espanya, concretament, un total de 55.000 empreses dedicades a la planificació de casaments. Data curiosa. D'aquestes 55.000 empreses, només 1.400 són a Catalunya. Em semblen molt poques. Les xifres no em quadren. El que em fa pensar en dues coses. Tinc dues hipòtesis. La primera és que la gent que ha fet l'estudi no sap comptar, és a dir, és de lletres com nosaltres i que s'han descomptat. Aquí hi ha un ball de xifres. O la segona, que els catalans preferim organitzar-nos els saraus nosaltres mateixos. És a dir, no necessitem cap empresa que ens organitzi res, perquè si hem sapigut muntar la Sagrada Família, com no sabrem muntar-nos un casament?
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, bailando. Hey!
I és que els catalans, ens poses aquesta cançó i ja tens festa assegurada fins les 12 del matí del dia següent.
Mira, nosaltres aquí ens hem animat amb
res. Ho heu vist o no?
Home, has tornat...
Perdoneu, i aquí, és que, Cesto, jo no ho saps, però a principis de la fabricació, amb qui vam parlar, amb la Sònia o amb la Selena, a veure si us en recordeu.
Oh, home, no,
i ens va...
No havia de fer la versió en català. És veritat. Això ens ho va dur Borja.
L'hauríem de trucar, perquè ens confirmi bé a quin punt està.
Si ja tenen la versió.
Clar.
Si voleu, us la faig jo així, ràpid, eh?
La tens?
Procedeixi.
Home, traducció simultània, no? Mira, digue-m'ho. Jo voldria ballar tota la nit. Baila, balla, ballant i va. Balla, balla, ballant i... Ué! Ja està.
Ja ho tens. I així ja tens el casament.
Sí.
La festa després del casament.
Tenim a l'Eva Cervera, em fa il·lusió i tot.
És que tothom vol venir a la festa.
Clar.
Quan sona Sònia i Selena.
Ha sentit Sònia i Selena i vinga.
Ah, és que és això. És una no necessitem masses històries.
Res.
Amb Sònia i Selena en tenim de sobres. Més dades. Quan ens gastem els catalans... Quan ens gastem, això és una pregunta, els catalans per començar els casaments?
Molt.
És a dir, tu organitzes el casament i, evidentment, has de tenir un pressupost, un budget, que dirien els wedding planners.
Ah,
els catalans ens gastem, atenció, 207 euros per sobre de la mitja d'Espanya, que està als 180 euros per convidat. Per tant, una conclusió, que els catalans preferim invertir calés amb la jarana que en un wedding planner, cosa que em fa sentir encara més orgullosa de ser catalana i també de no haver-me casat mai, perquè amb els diners que tinc al banc podria celebrar el meu casament amb un convidat que seria el nuvi.
Que està bé qui sigui. Sí, sí.
Un pressupost molt reduït. Dit això, ara sí, passem als Wedding Awards 2024, que de fet era el tema d'avui. Uns premis que, com va passar al Benidorm Fest, el sistema de votacions a mi no m'acaba d'encaixar.
Mm.
Perquè, clar, aquí hi ha categories, hi ha premi al guanyador d'aquesta, de l'altra... Mm-hmm. I això, qui ho decideix? Qui ho vota?
Qui ho vota?
Doncs els nuvis.
Ah. Go!
Ara he vist quina cançó està sonant.
Ara ho he dit.
M'ha costat, també.
Uf. Cúmbia. Cúmbia.
Cúmbia.
Clar, a veure, que votin els nuvis no és neutral, perquè
cúmbia
tu sempre...
Cúmbia.
Cúmbia. Tu sempre penses que el teu casament és el millor, saps? És a dir, clar, i votes que el teu catering és el millor, que el teu DJ és el millor. És com, Mercè, si els premis de la ràdio et preguntessin quin és el millor equip.
Home,
quin
vosaltres.
És el millor equip? Doncs clar, ens diries a nosaltres,
vosaltres.
Els teus. La gent dels Wedding Awards 2024 haurien de repensar-se el sistema de votacions, com, per exemple, que votin els convidats,
ara.
No? Això estaria bé.
Ara,
que la gent... que la gent, que quan va a un casament, té ganes de rajar. Us he portat algunes frases tipus del tribunero de casament.
Ah, això.
Primera, pels regals dels nuvis hem pagat 200 euros per persona i el sopar aquest no passa dels 20 euros. A més, el vi sembla de garrafa. Això és un clàssic.
I 99% de les vegades cert.
És veritat. Tu l'has dit, Mercè, aquesta frase, alguna vegada?
No, perquè...
És mentidera.
No, ho he dit jo, això. Sembla que no em conegueu. Jo, saps allà, ja menjar.
Mira, potser has dit aquesta. Volen fer una boda diferent i acaben fent el mateix que tothom.
Oi, aquesta sí. Aquesta l'he dit jo.
Veus?
Sí?
Home, aviam, per molts 55.000 weddings planners que hi hagi, els casaments tot va del mateix, de dues persones, que sí, i llavors Sònia i Selena, ja està.
No, que farem un casament diferent, alternatiu... Acabes caient a les mateixes trampes que caurem tots si algun dia ens casem.
I la gent que diu diferent i alternatiu és la que s'acaba comprant el vestit amb la cua més llarga.
Ara, un altre tòpic que potser sí, Mercè, que has caigut a criticar, és el vídeo aquest dels amics s'ha fet llarguíssim, no fa cap mena de gràcia, que això també és... Vull dir, jo he fet vídeos d'aquests i és molt fàcil criticar, però és molt complicat reunir a tots els amics dels nuvis i dir-los, van, feu-nos un vídeo, envieu... Això és com una feina complicada i desagraïda. I l'última frase que us porto, típica de rajar quan vas a una boda clàssic, s'han passat amb l'aperitiu, quan ens hem assegut a taula ja estàvem tips, que aquest també
sí, aquest sí,
és molt recurrent sí. I a vegades t'hi trobes i sap greu.
Però no és que s'hagin passat amb l'aperitiu els nuvis, no? Ens hem passat l'aperitiu nosaltres.
És un carpanta que
no... No has deixat rep als altres.
Si sí. Tres plats de jamón, què vols?
Això, tira, Paula. Passem ara sí, si us sembla. Per tant, jo crec que aquí, 4 de 4, estem d'acord que aquí qui hauria de donar els premis, és a dir, qui hauria de fer les votacions són els convidats.
Els convidats, els nuvis. Sí.
Molt bé. Bé, això ho hem decidit, jo ara ho comunicaré a l'organització dels premis. Si us sembla bé, passem als awards, els premis aquests organitzats per la prestigiosa bodes.net, que és garantia.
Home.
Aquesta gent ens ha fet arribar una nota de premsa amb un enllaç per conèixer els premiats dividits en quatre províncies, les quatre províncies catalanes, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i jo he entrat a la província de Barcelona perquè és on se celebren les macrofestes com el Mobile World Congress. D'acord? Vull dir, i és la que em toca més de prop perquè és on visc. Entres a província Barcelona, Mercè, dintre d'aquests awards, i et trobes amb moltes categories val premiades, com per exemple, lugares para boda, fotografia, coche de boda, invitaciones, detalles de boda, flores i decoració, és a dir, tots els pals que tu una mica toques, Mercè.
Però què vol dir?
Sí. Perquè ets l'experta del programa.
Perquè, clar, perquè sóc la gran.
No, home, no.
Perquè has anat a més bodes de llarg, correcte.
Ara que estic pensant, tu no sóc la gran, tampoc.
No, la gran sóc jo. Sí.
És veritat, no, reconec que he anat a molts casaments.
Has anat a molts casaments.
Molt probablement la que més d'aquí, sí.
Clar, però i tu també sabràs, Mercè, que un casament ocupa, doncs això, o sigui, toca molts pals, moltes categories, no? Doncs sí, bellesa, home. Salut, joieria, els pastissos de boda, que això també és un clàssic, sí. Luna de miel.
És que estic llegint una categoria, no sé si m'avanço, que posa novio i complement.
Que és, que la, és la família.
Està allà, no, vull dir que està allà mateix. Sí. El paper del novi està allà mateix.
No siguis dolent, perquè també la categoria anterior és nòvia i complementos.
Val, que jutgen...
Exacte.
L'atrezzo.
La núvia, doncs el vestit, i després...
Val.
Perquè jo he llegit que aquesta gent que es gasta tants calés no porta un vestit la núvia, va, amb un vestit... Que després canvia 4 o 5 vegades el vestit.
Com si fos Beyoncé.
Per això només ho fa Pilar Rubio, vols dir?
O...
Però llavors...
Si no ho saps tu, Mercè...
Exacte.
Jo, com a molt... No, és que canvi de sabates.
Doncs es veu que sí, eh?
També,
es veu que sí. La gent que es gasta tants calés...
La gent de Lola, que bueno...
Es veu que cada cop que van al lavabo, la núvia es canvia de vestit. De dalt a baix. Bé, si us sembla bé, he entrat a una categoria, perquè n'hi han moltes, i no podem estar fins les 6 aquí definint...
Tens el Cesc, ja.
No, és que no, em sembla espectacular. És que encara no he entès qui rep els premis. No? Perquè, clar, novio i complementos li donaràs al
novio.
Novio, no.
No, les empreses al darrere d'això, és a dir, les empreses
sempre,
que vesteixen
sempre,
el nuvi.
Sempre
per exemple,
empreses.
Doncs a la categoria joieria, doncs la, jo què sé, la Rabat, sí, diguéssim que la joieria que ha portat, diguéssim, on han comprat les joies, no? Bé, si us sembla, jo he entrat a la categoria lugares para boda, que en aquest cas, doncs què, pues, masies, no? Restaurants...
Tothom viu d'això.
Jo he entrat a lugares para boda a veure si havia guanyat, per exemple, El Asador de Lugo.
El d'aquí al costat.
Que, perquè li tenim molta estima, sí, i dic, senyora. Aquí també, vull dir, tenen un menjador dins gros.
Menjador privat.
Ah, exacte, per banquets.
Clar.
I que a veure si és un dels seleccionats. I em trobo que hi figuren, atenció... 51 guanyadors.
No té cap mena de credibilitat, no.
He entrat, perquè dic, potser s'han equivocat, entro a Bellesa i Salut, 33 guanyadors.
Mare de Déu.
Però quin podi és aquest?
Clar, dic, esperem que a la gala d'entrega de premis no se'ls convidés a tots a fer un discurs, perquè aquí això s'hagués fet llarguíssim.
Jo vull veure un podi amb 51 esglaons.
I quina medalla li poses?
Anar pujant.
L'últim és una medalla d'una panerola, perquè ja no saps què posar-li.
No té cap sentit. Però és que si tu més ets un d'aquests 51 guanyadors, quin mèrit té això?
Cap.
Això desvirtua. Bé, a tots els que us caseu aquesta temporada, moltes felicitats i sobretot, per animar la festa posterior, no us oblideu de convidar a la Mercè Raga i tampoc a elles.
Per què ho dius, això? Vull dir, perquè sí que és veritat. A mi m'agraden molt els autobusos de tornada.
Em consta.
Els autobusos de tornada que normalment... Hi ha algú que reparteix menjar allà, també.
Hi ha micros. Sí,
hi ha micros. Hi ha coses.
Sí.
Això és d'efecte professional, Mercè.
Sí, no sigui això.
Això és així.
Sí. Anem cap a l'Uri.
passat les 3 de la tarda i ara l'Uri arriba el moment en què es deixa anar i buida el pap i ens explica allò que no es pot treure del cap per passar-nos més ansietat.
És veritat que avui ens haguéssim pogut estalviar aquesta secció. Perquè jo ara us delegaré aquí una sèrie d'històries...
Avui no toca.
Que per demà no...
Francisco, avui no toca això.
No, és bastant light.
Estem sensibles, eh?
Sí, vull dir... Jo crec que farem més hi-hi-ha-ha que preocupació.
Això està bé.
Crec.
No, que ens pot anar bé.
Sí.
Que farem teràpia.
Sí, exacte. És una mica més còmic que no pas preocupant. Bé. Avui us porto un tema que vaig trobar ahir a Instagram, que com bé sabeu és la xarxa social dels boomers. Perquè jo fa 4 dies... Oh. Bueno...
No era el Facebook.
Jo crec que això la meva vida...
Sí, jo crec que és una generació molt, molt anterior. No, perquè ara la canalla està a TikTok.
Però jo creia... Mira, això li preguntarem el divendres a la Medina, perquè diria que, o sigui, que faci com un estudi de les xarxes per cada generació. I diria jo que els boomers estem dins del Facebook, encara. No? És més remarcat.
Però
o
jo
no?
crec que tu no ets representativa, perquè també em consta que ets a TikTok.
M'encanta TikTok.
És que un dia, Mercè...
Jo no l'he entès, el TikTok.
Un dia hem de parlar...
No, perquè
t'enganxa.
He intentat per qüestions laborals.
Mercè, explica que un dia hem d'explicar què veus a les 10 de la nit a TikTok, que és una mena de compra-venda molt estranya d'objectes.
Crec que la Medi en parlarà divendres.
Doncs en traurem l'entrellat.
Però és fortíssim, això, eh?
Compra-venda, quina cosa estranya.
És que jo no em puc avançar.
Coses que no són legals.
Ai. Tira, doncs.
Sí, sí, es fa molta pudor, allò.
Són complements.
Nòvio i complementos.
Sí, sí,
no?
sí.
Subhasta de nòvio.
Jo diria robos i complementos.
Deixem-ho aquí, que estem creant un hype, però això és per investigar, eh?
Sí,
és una
línia
que s'ha d'investigar.
No, jo a Instagram hi miro vídeos de criança, val? Cases rurals per fer escapades en família, i m'agrada veure vídeos de gent que es dedica a espantar a la parella o als amics o a companys de feina.
Ah, això està molt bé.
Sí, aquests són molt divertits.
I n'hi ha que és... Jo què sé, ara jo agafo un Cesc i fins l'any que ve cada dia li faig un vídeo amb el mateix... Això m'encanta.
Aquest ja en corre un d'una senyora?
Sí, que està asseguda amb el mòbil.
Sí, i que tira sempre el mòbil. Ja sabem de quin estem parlant.
Ja disfruto amb aquestes coses.
Això potser és una cosa... Perquè nosaltres, això, Mercè, no ho hem vist?
Del què?
Només ho han vist els nois de l'equip. Que no sigui una cosa...
L'algoritme.
És el famós algoritme.
L'algoritme.
Mare meva, l'algoritme.
Saben que ens agraden els sustos.
Clar. I perquè segurament consulteu coses més elevades que nosaltres.
Jo també t'envio coses, Francisco.
Sí. Ah, sí? Què us envieu? Què us envieu?
Bueno...
Queda entre nosaltres dos.
Sí, exacte. Molt millor que no ho alabem a públic. Doncs entre tota aquesta metralla em va aparèixer una publicació d'un conegut músic i humorista de Barcelona, que és parella d'una conegudíssima cantant, recent guanyadora d'un Goya a la millor cançó original. Estem ubicats, no?
Sí.
Sembla ser que aquesta entranyable parella ha gaudit recentment d'una escapada en un d'aquests allotjaments per desconnectar de la ciutat que t'ofereix pernoctar en cabanes penjades als arbres.
Oh.
Això és bon. Puguis sentir Tarzan.
Que tenies sortir el Phil Collins.
Preciós.
És molt... Això ho heu fet vosaltres o no?
Una mai.
Aquestes... No, mai.
M'agradaria,
No, jo he dormit diguéssim, a l'aire lliure.
Vivac. No és el mateix nivell de glamour.
No.
Però és el, diguéssim, el viure en cabanyes dels pobres, no?
Sí.
Però estem parlant de glamping, Uri, un concepte que aquí ens agrada molt.
En principi, aquest tipus d'experiència et conviden a renunciar a les comunitats de la URBS, però s'acaba convertint, com diu la Marta, en el concepte de glamping, ja sigui per les prestacions que t'ofereix l'establiment,
sí,
o pels gadgets que els clients s'enduen d'excursió.
Com vols dir?
Molt bé.
Vull dir que hi ha gent que se'n va a la natura, però no té cap interès d'anar a la natura. I llavors s'endú coses, doncs, com per disfrutar de la natura, com si estigués a la ciutat.
Val. És a dir, perquè tu realment la natura no t'agrada i vols tenir el mateix confort que tens a la ciutat i et portes el pis sencer al Pedraforca.
O senzillament que si tu t'has de buscar el menjar, això és una feinada.
Ui, sí.
Llavors hi ha gent que decideix endur-se menjar de casa. Vull posar el focus en aquest ítem, que és la parella de moda ha decidit afegir el seu sarró per disfrutar en plena natura. Es tracta d'una bossa de lacasitos amb sabor de xili.
Ui!
Com?
Mal negoci.
Però això...
No ho veieu clar, eh?
Home, l'estómac, per res.
També diré, el millor lloc per menjar això és al mig del bosc.
Sí.
Perquè no hauràs de córrer...
I ningú haurà de patir la derivada que us hagi passat.
Tindràs tram.
Ja, aquí teniu la bossa de la Casitos en qüestió. Que veieu que posa xili picante. I a picante hi ha com tres pebrotets, dels quals dos estan en vermell. Vol dir que no és el nivell màxim de picant.
O sigui que hi ha encara una altra bossa amb tres pebrotets.
Aquesta gent ha decidit, la gent de la Casitos ha decidit fer la Casitos en picant, que això ja és una bogeria de per si, i si no estan contents amb això, et proposen tres nivells de picant.
És com anar passant nivells.
Si pots
l'1, llavors el 2 i finalment el 3.
Vet d'aquí el gir de guió, perquè avui no parlarem ni d'allotjaments pintorescos ni de parelles de moda, sinó de productes amb sabors de fantasia, per no directament escarosos. Us porto un recull de viandes que posaran a prova els vostres estómacs.
Però ho has provat tu o no? O sigui, és una mica...
Jo dedueixo pels sabors que us porto a continuació que això ha de ser... Saps aquell desembossador que es diu Forza? Pues si fa no fa, algú semblant.
Després de conèixer-ho, potser ho podem provar aquí algun dia, en directe, aviam què passa.
Et postules com a candidat a provar?
Estic disposat a tot.
Doncs ja t'ho portaré. Ho he separat en tres categories recurrents.
Ah, molt bé.
Tenim la categoria de patates chips, la de begudes i la de gelats.
Molt bé, perfecte.
Començarem, si us sembla, per la reina dels aperitius, que és la patata. Som-hi. Clar, possiblement sigui el producte saboritzat amb el que estem més familiaritzats.
Les patates. Jo em fa de tots tipus,
Però, clar, cada casa és un món i cada país té els seus gustos i preferències culinàries.
Això és veritat. Així que les patates, és veritat, cadascú té les seves.
Això és divertit, anar als supermercats de quan vas de viatge.
Això.
Sí. Ai, mira, aquests tenen sabor de terra. Sí. Oh, mira, tu, aquí els agrada menjar terra.
Ja va per aquí. Ja, jo aquest matí n'he vist una al Colmado aquí al costat, que era formatge d'ovella amb tòfona negra.
Molt bé.
Patates.
Carai. Molt bé. Aquí al costat?
Sí, al costat del logo. Sí.
Quan obres la bossa et sona una sardana, saps? És allò...
Ben nostrat. Seria un maridatge més o menys...
No està mal aquest,
normal, eh? Normal, no? Sí. Viatgem cap al sud d'Àsia, on podem trobar unes patates d'aquelles que van dins en un tub. Sabeu quines vull
dir? Sí.
Que en principi quan fas
pop... Fa un pop.
Ja no hi ha stop, però jo crec que sí que hi ha stop.
D'aquelles que pringues els dits.
Sí. Ah, això mateix. Aquestes són amb sabor de mores blaves i avellana. Tot junt.
Jo aquí no m'hi veureu, eh?
No hi trobarem. No.
Sí. Provaríeu això?
Sí.
Sí?
Ho buscaré. Jo ho buscaré.
Provar és una cosa.
Mores blaves i avellana,
sí, sí.
Eh?
T'he de dir, Mercè, que aquest Nadal vam provar el torró de xupa-xup. I ens va agradar.
Però seria dolç amb dolç. I aquí, jo crec que tu, quan agafes la patata, el teu cos es predisposa a gaudir del salat i es troba amb una mora blava i una avellana.
I perdoneu que no ho hem dit, però segon dia que està Cesc Marginet a l'equip i aconseguir que cada vegada hi hagi més gent dinant. Perquè avui també hi havia l'Ester.
Però què ha portat avui? Ens ha portat cosetes.
I ens ha portat què?
Patates.
Veus?
És infal·lible.
De moment... Amb gust de patata.
Amb gust de patata,
el que treballem aquí.
De patata, del que és ara la patata.
No arrisquem. Si això no us sembla extravagant, al Japó teniu l'opció de patates fregides a l'estil francès, s'entén?
Sí.
Aquelles com...
French fries.
Estirades. Amb gust de Pepsi.
Com? Però això sí que ho vull provar.
Bueno, és l'aperitiu en si. Mates dos ocells
clar,
un tret.
Molt bé.
No tinc clar si són congelades o no són congelades.
Perquè congelada ja seria més com un gelat.
Clar.
No? Pots, després encara
pots
cola.
Pots anar xerrupant i anar fent. I per erosió t'acabes bevent una patata. I per mi el súmum del maridatge forçat són unes chips de tub, també, amb gust de xocolata blanca i menta.
Ui, això jo em tira enrere. Tu t'agrada?
No ho sé. Si no proves, no pots dir. Si no proves,
ets un heroi. O sigui, estàs... Donat a l'aventura, realment.
Soc molt valent, ara, però ens hi hauríem de trobar cara a cara.
I totes són de tub?
Aquesta marca que fa les patates de tub és la més loca...
Extravagant.
A l'hora de... A més, no estan mai contents amb un sabor, saps? Et fan això, mora amb avellanes, xocolata blanca amb menta... Un sabor els hi queda curt.
Bueno, no el deuen aconseguir... No deuen aconseguir que tingui el gust correcte i després fan un mix de dos gustos diferents, perquè no és ni una cosa ni l'altra.
Però això t'ho plantegen al celler de Can Roca?
I ho compres, eh?
Home, menta i xocolata. Oi, boníssim, ens ho vam menjar. Oh, tu,
sí, és veritat.
Oh, Carme va estar contenta.
Tu que abans parlaves de patates amb gust de terra, al celler de Can Roc en fan un postre.
Precisament, correcte.
Sí, sí, sí. Home, sí, amb gust de terra i de gespa humida.
Bo, bo.
Boníssim.
Mira, fem una cosa, Francisco, què et sembla? Que ens ha agradat aquest avui, no m'ho puc treure del cap.
Ho dosifiquem.
Sí, fem això. Perquè avui hi ha la gent que està dinant.
Per pair-ho, això.
És que, no sé si la digestió d'avui de la Harke en tindrem prou. Per tant, fem una cosa. Marxem a publicitat. Va. Ens queden pendents els gelats
i les begudes.
Que ho fem dijous, si et sembla.
Perfecte.
Perquè demà, per cert, estarem al Palau Robert.
Ah,
farem el programa en directe a partir de 2:15, com sempre, fins a les 6 de la tarda. I serem gairebé tots. Hi haurà gent que es quedarà aquí, de l'equip, però els trobarem a faltar, però també són necessaris aquí a l'estudi. I res, us convidem a que vingueu i que us ho passeu bé amb nosaltres. Fem una petita pausa i anem a la perruqueria.
Y ahora, amigos de Radio Estel, una pequeña pausa de apenas 2 minutos y enseguida volvemos con esas chicas que tanta alegría transmiten a los oyentes. Pausa y regresamos.
Radio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ei, tu, vols que ens veiem les cares? Doncs ens veurem les cares. Dimecres 21, a 2:15 de la tarda al Palau Robert, el Fabricació Pròpia en carn i ossos i en directe. Celebrem els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un programa especial. I vindran els Arribar i Ploure. Per tant, també hem cridat en Tomàs Molina i el mestre Virgili.
Des que vam fer la cançó, dic vacacions.
Sí, és que vacacions és correcte.
I l'Antoni Bassas i Quim Morales i Òscar Dalmau, dimecres 21 a partir de 2:15 de la tarda, al Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Premi.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Ai, què farem demà sense veure la Paula? Jo el trobaré a faltar.
Serà horrorós.
L'enyoraré moltíssim. La Paula diu que no a nosaltres.
Ah, que no ens trobarà a faltar, ella.
Com ets? Estaràs amb el Ferran.
Amb els canalons de la Iolanda.
Tranquil·la, diu, amb l'Ester. 7 minuts que passen de les 3, connectem, ja sabeu, amb la nostra, amb les nostres corresponsalies repartides per tota la galàxia i l'univers. Avui fem cap al barri de Sants de Barcelona, molt lluny d'on som nosaltres, allà, i trobem la Sílvia Oliver, de la perruqueria Tisores de Sants.
Home. Molt bé, que ens digui com hem d'anar demà pentinats, això és important.
Arreglats, perquè sembla, nois, que allà, durant tot el matí, s'ha comentat... bueno, un parell de temes importants al dia. Ja sabeu que aquesta secció també el que volem és saber la veu del poble.
Clar.
Per tant, connectem amb la Sílvia. Sílvia!
Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Sílvia. Escolta, els ciutadans de Sants sembla, si ens ho pots confirmar, Sílvia, és important, que estan molt pendents de les piscines.
Doncs sí, de les piscines, de l'aigua, del que passa, perquè si es poden omplir piscines, si no... Sí, què passarà amb l'aigua aquest estiu, que tindrem molta calor perquè no fa fred. Està la gent una mica així, que no sap. No sap el què, si es pot, si hi haurà per les piscines. Per la boca, què passarà?
Sílvia, quina és l'opció majoritària?
Bueno, la gent està molt espantada amb el tema de l'aigua de boca. Que ens quedarem sense aigua i que no es pot omplir piscines, que tenint el mar tan a la vora, que per què no anem a refrescar-nos al mar? O per què no s'omplen piscines amb aigua de mar, si en tenim tanta aquí a la vora?
És veritat, això és veritat. Pel que fa a les restriccions al sector de la perruqueria, Sílvia, vosaltres, què us ha arribat? Us ha tocat d'alguna manera o no?
De moment, De moment no tenim cap mena de notícies, però sí que haurem de fer alguna cosa. Deien de, que si només els caps una rentada, en comptes de dues... Però, noi, això a vegades es pot i a vegades no.
Yeah.
És molt difícil, tot plegat.
És complicat. Silvia, tornem al tema de les piscines, perquè, clar, amb els clients que deveu tenir vosaltres a Tisores de Sants, a la perruqueria Tisores de Sants, tu tens coneixement de la quantitat de piscines que hi ha al barri o no? Això també ens interessa, quan fa calor.
Que jo tingui constància, van parlant de dos, no? Però són dos clubs esportius, que és el Mediterrani, de tota la vida, i el que hi ha al costat de l'estació de Sants. Ara no recordo bé el nom. Aquestes dos, el que passa que, clar, si no poden anar-se a refrescar, la gent, què ha de fer?
I tant, sí, sí que és així.
El mar.
Però és que és veritat que Barcelona sempre s'ha dit que... Ai, perdona, Sílvia, sempre s'ha dit que és una ciutat que viu d'esquenes al mar.
Sí, sí, però hi és igual, eh? Exacte.
Pots anar d'esquenes al mar, mirant d'esquenes.
El que passa que quan tens una cosa tan a l'abast, penso que no li dones...
No li dones sí, importància. Ben dit, Sílvia.
Oi?
Mm. Oh, i tant.
Sí, sí, és així. Sí. És així com ho dius.
Però aquí, perquè no ens aprofitem d'ell, no? Mm.
És que és així.
És molt millor l'aigua del mar que no pas la de la piscina, diuen.
Mm. Ja té propietats, té iode.
Pues aprofitem-la, doncs.
Sí. Clar, però es veu que l'aigua de mar no es pot fer servir per omplir piscines perquè faria malbé els filtres de les piscines que no estan preparades. Això és un problema.
És millor canviar un filtre
que no,
pas deixar els hotels sense aigua... no sé,
Sílvia,
s'escapa una miqueta, però penso que hi ha molts recursos, i a més aquí hi ha molta gent que pensa molt i segur que pot trobar una solució adient a tot això, no?
No sé si hi ha tanta gent que pensa molt.
Deixa'm preguntar-te també, Sílvia, si hi ha alguna notícia local o del barri que circuli aquesta hora més que altres. Això també ens interessa.
Sí, que el barri s'està denigrant una mica.
Què em dius ara? Per què?
Sí, el tema dels comerços, només fan comerços de tota la vida i només obren, pues això, empanades, xinesos, pakistanesos, amb tot el respecte, eh? Però que s'ha perdut aquella cosa de la carretera de Sants, que hi havia aquell comerç local de tota la vida, la gent l'enyora.
Ja. Vosaltres on esteu, concretament, Sílvia?
Nosaltres estem al costat de la plaça de Sants, amb un carreró paral·lel darrere de la carretera, però molt a propet de la plaça de Sants.
Ja. Escolta, ara que jo me'n recordo l'última vegada que vam parlar amb tu, Sílvia, està tancada la perruqueria, eh?
Sí, ara sí, al migdia tanquem una miqueta per dinar. Si no posem benzina al cos... Sí, no funcionem.
Això és veritat. Mira, Sílvia, comencem a tancar aquesta corresponsalia, si et sembla. La Marta, no sé si ho saps, però demà fem un programa especial des del Palau Robert amb motiu dels 100 anys de l'aniversari de la ràdio a casa nostra, a Catalunya, Sílvia.
Molt bé.
I no sé, què ens recomanaries tu? Com hem d'anar pentinats, d'alguna manera? No sé si hi ha alguna tendència especial, no sé, els nois, la barba o...
La barba supercuidada, això sí, sempre.
Uri.
Cabells curtets.
Una
melena ben arreglada. Una melena arreglada, cabells curtets polits. I la barba superarregladeta. Per les noies, un tall molt actual, uns colors ben ataronjat.
Ataronjats?
No toquem aquest tema, no el toquem aquest pal.
És el color que ve, ara?
Sí, rabiós. Els coures venen brutal, inclús per les morenes és...
Mira per tu.
Mercè.
Queda superespectacular.
Doncs ja vindré, Sílvia.
Tens hores avui per la tarda o demà al matí poder abans anar al Palau Robert?
Pues sí, si vols, fes-me un truc en privat i et busco foradet.
Però ho dius per tu, pel taronjat.
Home, si saps, anem a un lloc que és molt important, Mercè, que és el Palau Robert, i hem d'anar...
Semblaràs el Pablo Motos. Escolta, Mercè, deixa'm preguntar una cosa a la Sílvia, perquè saps quin problema tenim, Sílvia? Que la Mercè i jo ja ens arreglem, vull dir tots, el Cesc també, l'Uri, ens arreglem el cap,
però
nosaltres ens posem després cascos durant... No, fem el programa amb casc, i això ens destrossa una mica el pentinat, diguéssim, ens a la xafa. Sí. Què podríem fer per evitar que se'ns aixafés i no perdre volum?
Per no perdre volum, posa't uns rulos.
Un rulos, clar.
Veus és que bé. Hem de fer el programa amb rulos?
Què preguntes, Marta? És que, clar, ja veuràs, demà fareu fer el programa amb rulos, com si ho veiés.
Per favor.
No, que te'ls poses avui i demà el tindràs estupendo.
Ah. Abans, clar, home.
Clar.
Abans d'anar a dormir. Abans.
Claro, dona.
Bueno.
D'acord.
Sílvia, ens has ajudat molt, un dia vindrem.
Ai, bueno, bé, esteu convidats quan vulgueu.
Moltíssimes, enviarem a l'Uri, que potser ve aquesta tarda.
Jo ara et faig un truc, Sílvia.
Perfecte.
Vinga, perruqueria Tisores de Sant, Sílvia, gràcies, una abraçada.
Una abraçada a tots, adeu.
Queda dit, doncs, ja ho sabeu.
Uri, vés-hi, ja, no et perdis la cita, eh?
Jo no faig problema amb aquestes coses.
Pot anar el Ferran, que potser és el que... No?
Però Ferran? El Ferran es quedarà aquí.
Sí, per això.
No? Ja es queda aquí avui.
Ja no surt d'aquí.
Que l'impacte no serà tant, no? Potser. Fem una cosa, que arribem, us ho deia, a un quart de quatre de la tarda i necessitem viatjar, i viatjar en el temps que ens ajuda en Cesc. Cesc, fins a on ens portes avui?
Viatgem el 20 de febrer de 1988.
Que justament és que estàvem parlant del tema de la sequera amb la Sílvia i recordem que hi ha un ple ara mateix en directe des del Parlament de Catalunya. De fet, està parlant el president Aragonès en aquest ple especial per la sequera que ens en va parlar en Pau Massip. El dilluns estarem pendents, sobretot des dels serveis informatius, a veure què s'expliquen.
És una mica una notícia vintage, això de sequera, també, perquè...
Sí.
Recorda quan la sequera que hi va haver... El que era? El 2000...
El 2008.
2008, que hi havia el partit que aquell se'n va anar a Montserrat també a demanar que plogués.
Hi
va
haver, el conseller,
hi va haver tot un moviment i va ploure.
Hi hauríem d'anar a Montserrat, és que estem perdent el temps.
Us dic que no hauríem de fer el programa des de Montserrat.
Mira, no bueno, em parlis de fer programes al lloc.
Fem aquest del Robert.
Fem una cosa,
Robert.
Francisco.
No li la troca.
Vés a la perruqueria.
Exacte, que va reclinar el cap.
No diguis això. Però vull dir, anem pam a pam, que necessitem també fer un cap de setmana normal.
Per cert,
el que sembla que ja està arreglat és Sergi Roberto, que ja té l'alta. Per tant, culers, no heu de patir per res, que la Lliga està
Roberto
guanyada. Jo què sé, estava tocat.
Jo no sabia ni que estava de baixa.
Jo tampoc.
Doncs a ell i a Joao Fèlix ja tenen l'alta, per tant, ara que tremolin els de Nàpoli.
Ah, que ho dieu per demà, per la Champions.
Sí, senyora.
Demà juga el Barcelona. El Barcelona juga demà.
A Nàpols, sí.
Com que el més important de demà és que estem al Palau Robert.
No hi ha res que ens eclipsi.
Ara t'escolto.
Sí, segurament d'aquí 30 anys, quan parlin del dia 21 de febrer, parlaran de com va anar aquest programa del Palau Robert.
I espero que ho diguin per bé, no per malament.
Per bé. Però, de moment, estem al 1988.
Perfecte.
I era un dissabte, i per atreure els lectors, el diari plantejava uns quants fenòmens extraordinaris. Sí? Aquests fenòmens són la possible resurrecció de la carn congelada.
Carai.
Sí, no és un gust de patata, no, és carn...
Espera't.
Humana. La salvació de 775 arbres per part d'uns nens d'escola, els van carregar a tots, i la possibilitat de que un tren connectés als Pirineus i no passés per Barcelona com passen tots els trens de Catalunya.
Veus?
Tots els trens de Catalunya passen per Barcelona, tots els trens d'Espanya passen per Madrid. No, la centralització, aquí sempre estarem en contra, sempre estarem a favor de la descentralització, i ja veureu que això és un tema que m'encén.
Que t'encén, eh?
Sí.
Sí que es posa nerviós.
Sí, em poso molt nerviós.
Sí.
Em surt la vena bergadana i m'encenc. Per què?
Tornem aquí, això.
Per què Barcelona? No. Hem de passejar-nos pel territori. Si voleu fer...
Com el llop.
A mi em poseu també un GPS i aniré donant voltes per Catalunya, anar entrevistant a tothom qui faci falta. Però bé, comencem per la primera notícia. La primera notícia...
88, eh? Cesc,
88? 1988.
Sí, clar, l'any 88 seria anar molt enrere.
Clar.
Diaris no s'han conservat.
Podria ser 88, sí. No sé, UB, palit i aquestes... Bé, comencem per les persones humanes congelades.
Ai, tu. Vols dir que és aquell del Disney?
Ai!
Aquí anava.
És el Disney?
Aquí anava.
Què dius, Anna?
Tots coneixem la història d'aquest, del Walt Disney, que el van congelar i encara ara deu estar en un congelador industrial.
De l'Eisman, això no se sap, eh?
Potser te'l trobes amb una botiga d'aquelles que tenen una sirena al seu d'allò.
Sí.
No ho sabem.
No ho sabem. On para aquest home?
En aquella illa que hi ha l'Elvis i la Marilyn.
Exacte.
Ah, sí?
Ell el van deixar al congelador, se'l van descuidar allà. L'Elvis i la Marilyn estan en una mansió
i
l'altre està congelat.
Veig que avui això no ho avançarem. No anirem cap al lloc.
Segurament te'l trobaràs algun dia quan el descongelin allà a Disneyland saludant al costat de Mickey Mouse.
Mickey Mouse!
Oi tal, el Mickey, el bo del Mickey. Tornar als morts congelats en vida era l'objectiu de l'American Cryonics Society, que en col·laboració amb la societat TransTime, la coneixem tots, portaven a terme la congelació de la gent pel mòdic preu de $125,000, que traduït en euros a l'actualitat són molts diners. Uh-huh. 125.000, pots dir, diner amunt, diner avall, ara això et costaria...
Suma.
Milions.
2,5 milions, sí. Més o menys.
Com a mínim.
De les antigues pessetes d'ara.
I assegura't de pagar-los abans que et congelin.
Clar. No, un cop congelat...
Clar, ara complicat, trobar un caixer.
Si volies que et sortís més barat, podies congelar-te només el cap.
Aquest... Què?
Però sí. això ho has tret de la premsa.
Era una oferta d'aquesta...
Sí, la premsa, el diari de Barcelona, del 20 de febrer de 1988, portava aquesta notícia.
Mare meva. Aquests posaven com un cuny... Perdó, un congelador només fins al cap, te'l tallaven i te'l posaven com un armari.
Et tallaven el cap, un cop havies pagat, et tallen el cap i tu tranquil, que en aquell congelador aguantes.
Jo, tal i com tinc les articulacions,
ja vols dir que tu...
crec que optaria per aquí i un cos de Terminator,
Exacte, és que...
Un cos biònic.
Un cap congelat?
Aquesta era una mica...
Bueno, espero que me'l descongelin, vull dir que... Que posats a...
A triar.
Posats a triar. Sí.
Molt bé.
Si ja estàs fotut...
Clar.
Sí. No, allò que diu la gent gran, jo el cap el tinc molt clar. Guarda't només el cap si
això
el tens.
Això és veritat.
Sí, ara el cos em fa mal tot,
Exacte, ja doncs
tira'l, llença'l.
El cos fora i el cap endavant.
A veure, tornem a aquesta notícia.
La cosa aquesta de guardar-se el cap...
Sí.
És que confiaven, la TransTime, la societat aquesta TransTime, confiaven en que l'evolució de la ciència humana i que es poguessin fer transplantaments de cap i tornar a reviure, una mica com el doctor Frankenstein.
Perquè ells no tenien aquesta tecnologia. Confiaven que en el futur algú...
Exacte, algú ho prendria.
És com allò que diuen, si et cau una dent, posa-la amb un gotet de llet, saps, perquè es mantingui l'arrel...
Ah, sí?
Com dius això?
L'arrel...
Ho diuen, no?
Sí.
Que si, mira, si demanen cap a Palau Robert, que com que anirem caminant a peu, si caieu pel carrer i us cau una dent...
Una feinada fins anar al Palau Robert, demanen de fer tantes coses que no sé si arribarem,
Bueno, mira, però si de cas, Mercè, si et cau una dent... Que també seria mala sort demà per fer el programa.
Perquè ja ens passen moltes coses.
Bueno, doncs tu l'has de posar un got amb llet.
Comencem el programa. Hola, bon dia, des del Palau. Com Mercè Raga. Una mica, serà així.
Clar. No.
No
hi són totes. Bueno, en fi, escolta'm.
Escolta'm, doncs la notícia aquesta de la recongelació humana acaba amb una justificació inapel·lable dels partidaris de la congelació que diu, val més fer aquesta provatura que fer-se menjar pels cucs. Ai, mira'ls.
Són els cucs?
O podrien ser crispetes, també. Sí.
Tens coses més boniques,
sí,
avui.
Continuem. Ah, sí? Sí, continuem amb coses més boniques, però igualment extraordinàries. És la campanya que el 1988 va organitzar l'Ajuntament de Barcelona per incentivar el reciclatge del paper que es deia ni més ni menys, mireu quina gent de naming que es diu ara tenia l'Ajuntament de Barcelona, que pel reciclatge de paper es van inventar una campanya que es deia Fem un bon paper.
Home,
és
ferm.
Sí.
Bravo. Per què vols coses més enrevessades? Està molt ben trobat.
És com si... Jo què sé... Com
bueno, perdona, l'Aldara, si no m'equivoco, és reciclar. Clada, vol dir clar que reciclo.
Ui, clar. Sí, molt pitjor.
Això parles del 88, no?
Sí.
El responsable de Neym és el mateix.
És exactament el mateix. Sí, és exactament el mateix. És com si, no sé, anéssim al Palau Robert i diguéssim al Palau Raga, saps? Per fer la broma de... Sí, no.
El mateix.
Els alumnes en qüestió de 174 escoles de la ciutat, 50.000 alumnes, van aconseguir arreplegar 253.510 quilos de paper.
Ui, que
Que aquí n'hi ha... Per fer llibres, pintar i et sobra per fregar-te el cul. Que suposaven un benefici d'1,5 milió de pessetes, que amb euros vindria a ser... 900.000 euros, si no m'equivoco.
De l'època. Imagina't.
De l'època. Un estalvi de diners que es van destinar pel viatge de final de curs dels alumnes de 8è DGB.
Perfecte.
De totes les escoles que havien col·laborat.
Això perquè era un senyor viatge, si no.
Però a mi em sorgeix un dubte. D'on s'estalvien aquests diners? D'on s'ha estalviat això? Aquests, o sigui, qui posa aquests diners? Perquè s'han estalviat 900.000 euros tirant papers, no?
Clar.
Les pròpies escoles ja no compren paper perquè el reciclen.
I llavors vol dir que deixen de gastar una cosa.
Clar, i d'aquí surt aquest estoc de calés.
No ho sé.
No ho veus clar, eh? No ho sé. Jo tampoc.
Potser quan...
Hi ha molts dubtes,
aquesta
notícia.
Sí, hi ha molts dubtes. Sí. Potser quan tiraven el paper a la paperera sortia una maneta amb una pesseta. I au.
I ja ho tindria.
Així van anar fent el canvi. Sigui com sigui, és una bona recompensa per evitar... Com la notícia diu, la tala de 775 arbres, arbre amunt, arbre avall, jo crec que tampoc ens posarem aquí a dir si eren 775 o 776, arbres que potser eren dels boscos dels Pirineus, el protagonista de la darrera notícia vintage d'avui. En un tren que recorri els Pirineus. Que maco. Així és el titular de la notícia que recollia la trobada de la comunitat de treball dels Pirineus, que vindria a ser una reunió de dinar i xupito dels governadors de la regió del sud de França, Euskadi, Aragó, Navarra, Andorra i Catalunya. Potser van fer una carmanyolada. Tots aquests.
Doncs mira, això hauria estat bé.
No sé si s'ha tornat a celebrar mai la reunió de la comunitat de treball dels Pirineus, que vindria a ser la... les regions que toquen els Pirineus. Pirineu amunt, Pirineu avall. Una reunió que conduïa Jordi Pujol i va decidir reclamar els respectius estats el que anunciava aquest meravellós titular. Un tren que recorri tots els Pirineus, però, com tots els titulars polítics, amagava una trampa. Una trampa. Xan, xan.
Quina trampa, Jordi?
Vosaltres que considereu... Us ho traduiré perquè si no, no ens entendrà. Aviam, vosaltres què considereu? Una línia que recorri els Pirineus, què seria?
Complicada.
Com vols dir una
línia? Per on aniria?
Per on passaria?
De Biarritz a Cadaqués.
Però és que aquí has de travessar moltes muntanyes, has de fer molts túnels, aquí,
Sí. A mi se m'ha dit travessar els Pirineus...
La vall de Puigcerdà, tota aquella zona, i clar, ja et trobes...
Per Caralps, si conduïa la reunió al Pujol, segurament passaria per Caralps, no? Alguna cosa així.
És a dir, és diferent travessar els Pirineus que recórrer els Pirineus. Per mi recórrer és com d'esquerra a dreta, per entendre'ns.
I travessar?
De dalt a baix.
Ah,
clar, no, és veritat, té molta raó, perquè travessar...
Però els pots travessar també de horitzontal.
Però jo, el primer que em ve al cap és de Catalunya a França, és travessar. I recórrer de l'Atlàntic al Mediterrani.
Que tu deies. Sí, ui, això li preguntarem. Bueno, i què va passar?
La notícia deia recórrer els Pirineus. Doncs la proposta va ser unir Irun amb Bordeus, Tolosa i Perpinyà.
Ui, per tant, no ens tocava a nosaltres.
No.
Amb enllaços a Bilbao, Vitòria i Barcelona.
Aquí.
I Barcelona. Bilbao. Bilbao, que hi ha...
Queda molt lluny.
La serralada cantàbrica, ja gairebé. O sigui, no, jo no entenc quin concepte de Pirineus hi ha. El 1988 no ho sé quin concepte hi havia, però avui, el 2024, la regió geogràfica que marca els Pirineus no arriba a Barcelona. Sapiguem, i diria que tampoc a Bordeus i Tolosa.
Toulouse,
que ja més...
Toulouse ja és més amunt, sí.
Com una miqueta...
Bastant més amunt,
Per on sí que passa és per Andorra, que també formava part d'aquesta comunitat de treball dels Pirineus. Però segurament els andorrans no tenien gaire veu ni vot en aquesta reunió, perquè per allà sembla que no va passar el tren.
Vaja. Doncs escolta, això passava el 1988, un dia com avui, i ara el que fem és marxar publicitat. Però abans, toca fer la digestió, Harkem. Qui la fem avui?
Doncs mira, avui parlarem d'aquest llop excursionista que sembla que ha creuat tot el territori europeu, i ho farem amb el Víctor Sesatornil, que és especialista del grup de biologia de la conservació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Vinga, ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ai, neix el mític forn Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm! Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
A veure, Paula, baixa una mica la sintonia, sisplau. Perquè alerta amb, amb el que us explicarem tot seguit. Una femta trobada i analitzada a Vilaller, un poble de l'Alta Ribagorça, ja pots posar una mica més de sintonia, Paula, ha permès documentar un dels trajectes més llargs que un llop gris ha fet mai al món. Clar, el llop va néixer a Harke, a prop de la frontera entre Alemanya i els Països Baixos,
sí,
situada. Mm-hmm. Per tant, ha creuat mitja Europa, sí, en un recorregut de 1.240 quilòmetres que supera els anteriors registres documentats i que, clar, sorprèn...
Home.
Però és la primera vegada. Perquè, clar, els llops sí que són animals viatgers que acostumen a abandonar el grup per buscar noves oportunitats, però, clar, mai recorren aquestes distàncies.
No, clar, és que és molt lluny, eh?
Molt lluny. I no sabem si sol o no. Bé, és també el primer llop que arriba a la península Ibèrica procedent de l'Europa Central i Oriental i, com a mínim, o com a mínim, volíem dir, el primer cas amb aquests registres científics.
Uh-huh. I aquests registres, Mercè, no són senzills. De fet, tot és gràcies a una cooperació entre diversos països, aquest cas Alemanya, França i Catalunya, i tot s'ha fet una feina sobre el terreny realment envejable. Si et sembla, Mercè, posem una mica de xifres a tota aquesta excursió. Aquest llop va iniciar el seu viatge el 2020 a la Baixa Saxònia, això és Alemanya, on unes mostres fecals van registrar, doncs, el naixement de l'animal. Dos anys més tard, el 2022, un conductor va fotografiar un llop a una carretera francesa. Aquestes fotos van portar a recollir unes mostres de pèls en un tancat de filferro que coincidien amb un llop ja documentat anomenat GB1909M. Que és el nostre llop.
És el que ens interessa.
Mercè.
D'acord.
Sí. Això no és una sèrie de Netflix, això és real, eh? Mm-hmm. Això és feina de tota aquesta gent en una operació internacional. Ens remuntem un any després, 13 de febrer del 23, es recullen unes mostres de femta a l'Alta Ribagorça, Mercè, que era de les que tu parlaves, mm-hmm, que després de ser analitzades genèticament han resultat ser del GB1909M, Mercè, el nostre llop. I tot això té molt mèrit, tot això ens ha sorprès molt, i per això avui saludem a aquesta hora el Víctor Sasaturnil, que és especialista del grup de Biologia de la Conservació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Víctor, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
A veure, clar, ens ha sorprès moltíssim aquesta notícia. Estem parlant de molts i molts quilòmetres d'entrada. Suposo que vosaltres també us va sorprendre quan anàveu lligant caps i veieu que era la mateixa bèstia que anava recorrent tot el territori europeu.
Bueno, realment és una distància molt llarga, vale? Sí que sabem, que se sap que els llops acostumen a abandonar el lloc on neixen i dispersen, el que se'n diu és un fenomen de dispersió, i que són capaços, doncs, de marxar prou lluny. No és el primer cas de llop que marxa centenars de quilòmetres, fins i tot doncs, gairebé milers de quilòmetres. Ara bé, mirant altres registres, doncs sí, sembla ser que aquest seria el cas de dispersió més llarga a línia recta, és a dir, la distància més llarga entre el punt de partida i el punt d'arribada, diguéssim.
Clar, entre el punt de partida que tu comentes, Víctor, i el d'arribada, l'Alta Ribagorça, estem parlant de 1.240 quilòmetres. Quina ruta ha seguit aquesta bèstia? Perquè, és clar, estem parlant que a França, i vaja, per arribar fins aquí, s'ha de travessar llocs que potser no són boscosos, zones que no són boscoses. Clar, teniu més o menys idea de quins racons ha travessat?
Doncs bé, no es pot saber la ruta, perquè en aquest cas s'ha fet a través de genètica i només es coneix un punt intermig entre aquest punt d'arribada i aquest punt de partida on s'havia detectat el llop. Per tant, no es pot saber per on ha passat. Si bé és cert que el llop tampoc no necessita aliment ja a l'hora de dispersar hàbitats boscosos, com s'acostuma, diguéssim, una mica és la imatge que s'acostuma a tenir d'aquesta bèstia, no? És un animal, doncs, se'n diu generalista d'hàbitat, vol dir que és capaç d'utilitzar molts hàbitats diferents i no necessàriament hàbitats salvatges. Per tant, pot haver passat una mica doncs, per molts llocs que ara mateix no se sap.
Uh-huh. També et volíem preguntar, Víctor, si aquest llop segueix de passada, és a dir, si seguirà recorrent territori avall o si es quedarà, si teniu previsió de que es quedi als boscos de l'Alta Ribagorça.
Bueno, doncs em sap greu dir-te que tampoc ho sabem, no? O sigui, podria passar una mica de tot. Hi ha aquestes dispersions. Podria passar, doncs, que aquest llop, diguéssim, establís una zona, una àrea vital allà on ha trobat, doncs, que té recursos, té aliment i té una certa tranquil·litat i, per tant, s'estableixi en aquesta zona. Podria passar que continués el seu camí.
Sí.
Sense saber ben bé on aniria a parar, i també podria passar doncs, que, en certa manera, tornés enrere. No?
Uh-huh.
Amb els altres casos que se sap d'aquestes dispersions, s'han donat totes aquestes tres circumstàncies en algun cas o altre.
Què els empeny aquests animals, en aquest cas aquest llop, a avançar pel territori i fins a 1.240 quilòmetres? És a dir, què busca un llop en aquestes dispersions quilomètriques al llarg de tot un territori, en aquest cas gairebé tot un continent?
Clar, què empenya a un individu a moure's així? No ho sabem ben bé, però sí que és veritat que sabem que els llops necessiten, diguéssim, tres coses bàsiques, o sigui, necessiten aliment, una zona on hi hagi aliment, en principi això no hauria de ser ara mateix un limitant, a Europa hi ha aliment, pensem, de sobre de molts llocs on podria viure, necessita una certa tranquil·litat,
sí.
Vale? I també hi ha una força que els empenya a moure's, que és el fet d'establir un territori i trobar una parella, si és possible, i formar una nova manada, no? Per tant, doncs, bueno, per anar caminant busquen una mica aquestes tres coses, no? El que els empenya a abandonar la manada on han nascut, bueno, és una sèrie de tensions, es generen unes tensions dins de la manada, vale? Entre els individus, sabeu que els llops tenen una jerarquia, són socials, amb una certa estructura jeràrquica dins de les manades, i doncs normalment els individus que neixen, els cadells que neixen en un any, al cap de d'un any o dos, normalment, doncs, bueno, tendeixen a abandonar la manada on han nascut i buscar nous territoris.
Uh-huh.
Llavors, bueno,
clar,
una mica de totes aquestes coses són el que fan que dispersin i el fet de, doncs, que vagin avançant fins que s'estableixen en un lloc.
Val. Tu diries, Víctor, tu ets especialista, no?, del grup de Biologia de la Conservació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, diries que a l'Alta Ribagorça seria un territori adequat perquè el llop s'hi quedés a viure, per dir-ho així, permanentment?
Perfectament. O sigui, quan a hàbitat hi ha una abundància de preses salvatges, que les salvatges són tot tipus de mamífers de mida mitjana i gran, sobretot,
sí.
Vale? Tot i que és un animal que pot menjar moltíssimes coses, té refugi de sobre. Les zones muntanyoses, en general, acostumen a oferir refugi, si mirem les poblacions de llops. Si mirem on ha nascut aquest llop, per exemple, segurament el lloc on ha nascut l'associaria molt menys a un hàbitat propi de l'espècie que al lloc on ha anat a parar.
Uh-huh. Estem parlant d'Alemanya, no? de la Baixa Saxònia, on entenc també que les temperatures són més baixes que les d'aquí. Però bé, en qualsevol cas, Víctor, també, clar, si ens dius això, que l'Alta Ribagorça seria un hàbitat adequat perquè aquest llop finalment es quedés per aquí, la pregunta següent és obligada. Hem de tenir por d'aquest animal? I si teniu constància, doncs, que en aquesta zona n'hi hagin més de llops, també pels excursionistes, doncs, que gaudeixin del territori. I, ostres, la por de poder-se'l trobar mentre fan, per exemple, muntanyisme.
Bueno, això és una qüestió que apareix sovint i aquí sí que crec que cal, doncs, ser una mica rigorós. A veure, Europa s'estima entre 12.000 i 14.000 llops actualment, vale? En zones on hi ha molta gent. Els llops, diguéssim, a la península Ibèrica s'estima entre 2.500 i 3.000, és igual el número ara mateix. No hi ha cap cas verificat d'atacs de llops a persones en els últims, diguéssim, 40 anys, i fa 40 anys n'hi havia un que, bueno, que encara segueix sent dubtós. És a dir, ocasions de trobar-se llops en persones, i de fet trobades de llops en persones, n'hi ha milers, i no hi ha cap cas d'atac de llops a persones.
Què hem de fer en cas de que, Víctor, ens en trobéssim un de llop? Com hem de reaccionar?
Bueno, el primer de tot és que serà molt difícil trobar-se'l, perquè el llop, quan tu el detectes amb ell, ell ja fa estona que t'ha detectat.
Són més intel·ligents que nosaltres, no?
Del lloc. Bueno, segons com es miri, però una mica sí. Ell ja ha marxat del lloc.
Sí.
És a dir, això és l'actual. Tot i així, puntualment, com que bueno, hi ha molta gent per la muntanya i tal, pot ser puntualment que algú se'n trobi un o que el pugui veure de lluny i això. Lo normal, el que passarà pràcticament sempre, sempre, és que el llop marxarà corrents o escolant-se per la vegetació o com sigui, i per tant no generarà cap tipus d'interacció. Fora d'això, és que, bueno, si algú se'l troba, doncs és mantenir la calma, sabent doncs, que no passa res, no? I que no hi ha cap perill. Uh-huh. En aquest sentit.
Deixa'm dir que és estrany, no?, també, Víctor, que un llop vagi sol, perquè normalment o van en clan, diguéssim, en manada, o van en parella. Què opines tu d'això?
Bueno, això és el que us comentava una mica del procés aquest del que és la dispersió.
Sí. O sigui,
aquest és un llop que, diguéssim, ha abandonat el seu clan, la seva manada, el que dius tu, no? Llavors, això és un... Hi ha aquests individus que quan abandonen la manada, durant un temps, estan sols, buscant-se la vida fora de la manada. Pot ser que acabin sols i, diguéssim, en un àrea vital, en un territori, fent la seva vida, o pot ser que després formin una nova manada o s'integrin, fins i tot en alguns casos, s'integrin en una manada que ja existia, no? Mm. Però, diguéssim, durant aquest procés de dispersió, l'habitual és que vagin sols.
Uh-huh. Sí. Víctor, ja hem d'anar acabant, però és que abans et volia fer també una pregunta, perquè, clar, ens ha cridat l'atenció doncs, que, clar, trobant doncs, unes restes que, en aquest cas, mostres fecals o el pèl també d'aquest animal a la Baixa Saxònia primer, després a França i ara finalment a l'Alta Ribagorça, clar, això implica doncs, com dèiem, aquesta tasca de cooperació entre Alemanya, França i Catalunya. Com han estat aquestes, és a dir, com us heu coordinat per acabar lligant caps i adonant-vos que estem parlant del mateix llop?
Bueno, clar, en aquest sentit jo soc diguéssim, recercador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i no he participat directament en el que és la tasca de la identificació i el seguiment. Això aquí a Catalunya corre a càrrec doncs, d'un grup, diguéssim, entre l'administració, el Servei de Fauna i Flora, del Departament d'Acció Climàtica i els agents rurals, no?, que són els encarregats de portar a terme aquest seguiment, no? I també, doncs, bueno, sí que treballem amb ells nosaltres i hi ha altres equips que també treballen amb ells. Em consta que des de la Universitat Autònoma de Barcelona, per exemple, hi ha un equip que porta tot el tema aquest dels anàlisis genètics i, clar, no conec els detalls del que ha sigut la... interns de la col·laboració i de la coordinació dels equips.
Clar, però quan, per exemple, estem parlant de... És a dir, en aquest cas de llops, o també hem parlat aquí al programa en altres ocasions, per exemple, d'ossos, això és a dir, és un treball coordinat amb diferents països de tota Europa, entenc, no?, que sí que hi ha una coordinació al darrere.
Sí, l'os és més senzill, perquè l'os sí que hi ha un grup més estable entre França i, entre tot el territori transpirinenc. Vale, hi ha una coordinació molt més fluida. Jo desconec el nivell de coordinació dels equips de seguiment aquí a Catalunya pel que fa al llop amb el que seria d'Alemanya, no? I com ha anat aquest intercanvi d'informació o aquesta coordinació per contrastar mostres.
Mm-hmm. En qualsevol cas, bona feina, Víctor, de totes les parts implicades, perquè realment traçar doncs, tot aquest recorregut de tants i tants quilòmetres d'un únic animal és espectacular. Víctor Sasatornil, especialista del grup de Biologia de la Conservació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Fabricació Pròpia. Que vagi molt bé.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel.
Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else, it's fine. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep.
3:15 de la tarda. Avui ens fa molta il·lusió tornar a presentar-vos a la nostra col·laboradora aquí al Fabricació Pròpia, que, com ja sabeu, ens visitarà un cop al mes. I amb ella intentem aprendre, i ho fem, a mirar l'actualitat amb bons ulls. Ella és la psicòloga María José Valiente. María José, com estàs?
Hola, contentíssima d'estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies.
T'hem enyorat, perquè ens vam quedar amb ganes de més el darrer... la darrera vegada que vas estar amb nosaltres. Tu ens ajudaràs, recordem, a educar aquesta mirada, perquè de vegades ho veiem, això ho recordàvem el primer dia, eh? María José, que ho veiem tot negre.
Sí, de vegades ho veiem tot negre, i sobretot quan es fa de nit, no? Quan es fa de nit sembla que creixin els problemes, sí. Un no pot dormir, està cansat de tot el dia, els problemes sembla que siguin més grans. Ai, s'ha apagat això?
No. T'escolta perfectament. Em pensava que diguis s'ha apagat.
No.
Superposada en la història.
No,
però sí que ens passa això.
I ens passa això. Llavors, el matí és diferent. Surt el sol, un nou dia, una nova oportunitat. Cada dia és una nova oportunitat.
I, María José, justament això que tu dius, que la nit és... La foscor de la nit ens ve directament a la nostra consciència, al nostre cervell, al nostre pensament, no?
Sí.
És perquè va relacionat just la importància de la llum?
És la foscor. És la foscor, el cansament de tot el dia, també. Dormir és molt important, aprofito per dir això. És molt, molt important, et canvia la vida. La persona que dorm malament, que no descansa prou, tot ho veu més negre. Tot ho veu més trist, tot ho veu més difícil, està de més mal humor, es cansa més. És molt important el descans, canvia la vida d'una persona. Hem d'intentar dedicar unes hores a descansar, i si no pots dormir totes les hores, doncs, però descansa el teu cos, llegeixes, escoltes música, et relaxes. És molt important dormir.
Un dia podem parlar també de l'insomni.
Un dia perquè hauríem de parlar d'aquest tema.
És importantíssim pel que tu dius, com és el dormir i el poder descansar, no? Perquè el cos...
I que sigui una son reparadora.
Reparadora.
Que et despertis i dius, que bé,
que bé,
reparat, i ganes de fer coses i amb energia.
Exacte.
És important sentir-se així i no dir, hi ha gent que es posa 24 alarmes, cada 10 minuts una alarma, no? Doncs intentem anar una mica a dormir una mica abans, a la nit. És tan fàcil quedar-se massa estona parlant amb algú, a les xarxes, mirar una pel·lícula, una sèrie, però després ho pagues al matí, perquè et costa més llevar-te i ho arrossegues i has d'anar tirant de cafè. No cal tot això.
Parlem un dia.
Els hàbits. Parlem-ho.
Això és horrorós, perquè jo ja he parlat amb la María José quan estava amb l'Esther a fora de recepció, i clar, jo he començat a treure temes i temes i temes.
La vida?
La vida com és.
Sí.
No ens donarà temps. Però avui, María José, ens volies parlar, com que la María José ens visita un cop al mes, justament aquest mes, el dia 14, abans de ser l'aniversari de la iaia Angeleta, de la nostra iaia Angeleta, també és el dia de Sant Valentí. Lligat amb això, avui vens molt romàntica, no? I ens volies proposar.
Avui parlarem de l'enamorament i l'amor, que a mi em sembla que és un tema que qui més qui menys s'ha sentit alguna vegada identificat amb la part bona i amb la no tan bona d'aquest sentiment, no? Per començar, quan parlem d'amor, sempre, clar, si parlem d'enamorament, ens imaginem d'una parella. D'una parella, no? Jo sempre recordo la Frida Kahlo, mexicana, a mi m'agrada molt Mèxic, que sempre diu, enamora't de tu, enamora't de la vida, i després enamora't del que vulguis, no? I de qui vulguis. Per tenir una relació sana, primer una persona ha de tenir una autoestima sana, perquè si no projectarà les seves... les seves pors i voldrà omplir les seves mancances i anirà generant una relació de dependència. I això no és amor, això és dependència. O sigui, una persona, per tenir una relació sana, dues persones, en aquest cas de parella, han de tenir una bona autoestima. O sigui, una parella són dues persones independents que es necessiten per continuar sent independents. Aquest amor que tenen és una font que els dona energia, que donen la seva millor versió allà on sigui. No que estan patint tota l'estona amb les pors de si se n'anirà un altre, si em deixarà, si ara no estarà content del que he dit, del que he fet. Això són patrons de dependència, això no és amor. L'amor no fa mal. El que fa mal són les persones que no saben estimar.
Com podem aprendre a estimar?
Primera, mira, m'encanta, eh? Ara podria, allò que queda també, que diu, m'agrada que em facis aquesta pregunta. No la tinc, no havia pensat que em faries aquesta pregunta, però és que la trobo que és com el fonament. Penso que estimar també s'ha d'ensenyar. És un aprenentatge. Des de petits, els pares, les mares, la família, l'escola, ensenyar a estimar, aquest sentiment de respectar l'altre, de voler potenciar la seva millor versió, d'ajudar-lo a ser millor persona, d'ajudar-lo quan necessita ajuda humana. És que és, amor és això, ajudar-nos a créixer, ajudar-nos a fer-nos costat. Estem parlant d'amor, no ara de l'amor exclusiu de parella. Hi ha molts tipus d'amor.
Perquè és el que tu deies, no? Quan sentim la paraula amor, directament pensem en l'amor de parella. Però clar, l'amor té moltes cares.
I comença per l'autoestima. És difícil estimar bé algú si primer no t'estimes bé tu. Perquè en el fons serà un amor que està buscant alguna cosa que a tu et manca i la vols omplir. Has de tenir una bona autoestima.
Clar, perquè, Maria José, on comença l'amor?
L'amor comença des de que... Quin amor? Quin amor?
L'amor que ens ha de servir per tots els aspectes de la nostra vida. És l'amor que neix d'un mateix?
L'amor comença quan et respectes a tu mateix. L'amor fa que t'has de respectar tu. Comença des del respecte, des de la llibertat. Una forma d'amor molt bonica és respectar algú que potser no et cau bé, que potser no t'estimes, però també és amor, això. Amor a la gent, a la humanitat, a l'ésser humà. No només amor interessat perquè tu et fas sentir bé. Amor és respectar, ajudar a créixer l'altre. Amor també és deixar anar. És una forma d'amor molt dolorosa, però molt significativa. Hi ha gent que és possessiva, que diu, és que jo l'estimo tant que no vull que se'n vagi perquè si li passa alguna cosa, és que això no, estàs pensant en tu, en com et sentiràs tu, però estimar és deixar anar també.
Quan diem això de el necessito, aquesta persona jo la necessito.
Bueno, a veure, depèn del context i depèn de l'intenció. A vegades confonem el significat de les paraules. Si dius, ostres, jo és que ho necessito, però ho dius amb carinyo, però si ho dius com és una necessitat, l'amor hi entén, no hi entén d'aquesta necessitat personal. L'amor és llibertat. L'amor és, per exemple, una mare que té un fill, no és ser el seu fill, però no és seu. Saps com vull dir? El fill és d'ell mateix, és de la vida. Ha de volar. Ha de volar. No pots dir, jo necessito el meu fill que estigui a casa per jo estar contenta. No, el fill ha d'estar on cregui que ha d'estar, creixent, fent-se gran. I tot allò que tu dones al teu fill, ell ho donarà el dia demà, als seus o a qui sigui, donarà amor, però no has de fer les coses pensant, ja m'ho tornarà. Això no. Amor és donar i rebre alhora. Alhora. En el moment en què tu estàs donant, estàs rebent. Perquè et fas sentir bé donar. És alhora. Una cosa, m'agradaria dir, què és una parella?
A veure, t'ho pregunto?
Sí.
Què és una parella, Maria José?
Ah, m'agrada que facis aquesta pregunta. No, avui estic... Mira, una parella per mi Són dues persones independents que comparteixen una relació d'amistat i de complicitat en moments apassionats, d'intimitat eròtica també, però sobretot amb el compromís mutu d'ajudar-se, de respectar-se i de fer créixer la millor versió d'ambdós.
Per què ho has volgut remarcar avui, això?
Perquè és que hi ha tanta confusió en l'enamorament i en l'amor. Em fa patir tant que hi hagi aquesta confusió de que es confongui l'enamorament, que és un estat. Un estat, que no cal fer res. És una segregació d'hormones que et fan estar, pues, que no tens ni gana, ni cal dormir en energia, i la persona camina bé, olora bé, parla bé, riu bé, és que tot ho fa bé. No has de fer res, només contemplar. És molt bonic, això. Però això té una durada.
Això té una durada.
Això és un estratègia.
Caduca.
Me sap molt greu, perquè les pel·lícules de Hollywood han fet molt mal.
Sí.
L'enamorament és una estratègia fisiològica de la natura perquè ens ajuntem i ens procreem i no desapareixem com a espècie. Mm. Però és un estat. L'amor és una acció. Aquí sí que és important. Aquí sí que cal voluntat. Aquí sí que cal pensar amb el cap i decidir.
Clar, perquè moltes vegades, perdona, Maria José, però és això mateix. És que jo no estic enamorat d'aquesta persona. Llavors, bueno, és que sí. L'enamorament és transitori.
És un temps, però clar, potser no estàs enamorat d'aquesta persona, però hi has estat. Potser no estàs enamorat, però te l'estimes molt. Potser és un company de vida. Però també hem de triar bé qui triem, eh? Perquè de vegades un s'enamora i es pensa que enamorar-se és estimar, i no, enamorar-se és una revolució hormonal. I a lo millor has de posar el cap i de dir, a veure, un moment, estic enamoradíssima d'aquesta persona, però a mi em convé aquesta persona, tinc alguna cosa a veure? Tenim valors similars? Anirem a una? Compartim la vida de la mateixa manera? Tenim la mateixa mirada?
Psicològicament, Maria José, què fa... A veure com t'ho pregunto, això. El que triem, com dius tu, perquè en el fons les persones jo crec que també triem amb qui, no?, ens enamorem, que és el que deies, no? Què fa aquest criteri, no?, de dir, perquè moltes vegades hi haurà gent que pensis que sempre caic amb la mateixa tipus de persona, amb el mateix perfil de persona, i no és positiu per mi.
Sí, a vegades arrosseguem les persones traumes infantils, patrons d'aprenentatge errats, de vegades inclús poden... És una mica fort, això, però a vegades l'educació que t'han donat, els pares, si t'han... sempre t'han fet creure que necessites la seva aprovació, doncs és el patró de conducta que tu has après. Jo necessito ser mereixedora de l'amor dels altres, per tant, els hi he d'agradar. Per tant, he de fer el que vulguin. Per tant, he de estar com a la seva disposició en qualsevol moment. I encara que pateixi, jo em sentiré estimada si faig el que ells volen. I això no. És a dir, quan una persona trenca amb una persona que és maltractadora psicològicament, emocionalment, físicament, ha de trencar aquesta relació, però també ha de trencar amb aquest patró que té interioritzat, perquè si no potser
tornarà a passar.
Tornarà a passar. No n'hi ha prou amb trencar una parella que diu per fi ja...
Sí, no? Has de deixar aquesta persona perquè
és tòxica. Però també has de fer un treball de interior teu perquè això no et torni a passar, perquè hi ha gent que torna a repetir el patró perquè en el fons és el que sap fer, és el que ha après, és on se sent més còmode, perquè el domina, encara que sigui nociu per ella, no? Mm.
I per tant, ostres, és que se'ns ha acabat el temps.
Hola, i encara no hem començat. No, és broma.
Què fem?
No sé.
Hauré de continuar un altre dia.
Jo crec que és un tema...
Com podem?
Prou important, sí. Com per parlar-lo un altre dia. Jo crec que l'enamorament és molt bonic i s'ha de viure i s'ha de gaudir, i quina sort viure'l, però allò de ves on el cor et porti, tenim el cap per alguna cosa també, eh?
Sí, això que diuen de... Deixa't portar pel cor.
Espera, tenim el cap, també. Vull dir, buscar... Jo diria, busquem l'equilibri entre el cap i el cor. I si estàs molt apurat i no saps què fer, pensa en el cap.
No. Recomanes pensar en el cap primer que en el cor, eh?
el cor et fa sentir, però les emocions fluctuen. Tot el que et sembla avui, al matí, d'una manera, sí. Pues, sí, sí, a la nit ho veuràs d'altra, demà d'una altra, sí. Les emocions fluctuen constantment. Però al cap, si ets conscient i dius, a veure, un moment, què està passant aquí? Què he de fer jo pel meu bé, pel bé dels altres, pel bé de l'altra persona? Quin és el camí que ens permetrà avançar, treure la millor versió de nosaltres? Quin és? Planteja-t'ho, pensa-ho, i després, junt amb el sentiment, posa-la en equilibri. Però només on el cor et porti no és suficient.
Mira, nosaltres ara el cor em diu que em quedi amb tu aquí i continuem parlant.
I jo m'hi quedaria, és un tema que em fascina, aquest. Sí.
Però sí que és veritat que el cap em diu que hem d'anar cap als informatius.
Moltíssimes gràcies.
Maria José, se'ns ha fet curt. T'esperem d'aquí un mes perquè ens continuïs. Ens quedem en aquest punt?
Vinga.
Sí? Sí. Perquè després també ho podem enllaçar amb la felicitat.
Fantàstic.
Que molt bé. Arriba la primavera i acaba tot enllaçat, no?
Clar que sí.
Maria José Valiente, un plaer, de debò. Seguiu-la, perquè té el compte de Twitter, de l'X d'ara, i que val molt la pena tot el que ens explica la Maria José Valiente. Gràcies, Maria José.
Gràcies a vosaltres.
I fem res, una petita durada i tornem al Fabricació.